El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia i bon any. En el món actual, l'economia viu desarrelada de la Terra, la qual cosa està generant el gran problema ecològic del planeta. La majoria de la població mundial vivim en ciutats allunyades de l'estat natural original, però no podem oblidar que les cases on vivim, els humans, fins i tot els gratacels més alts, s'erigeix sobre la natura. Per tant, progressar econòmicament significa, per obligació, preservar aquesta natura, que és casa nostra. Al programa d'avui reflexionarem sobre la sobreproducció en un món on els recursos són limitats amb l'autor del llibre Economia i Ecologia, Rebrotar per tornar a casa, Bernat Sallarès, membre del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or, que ens proposa retornar al que anomenem vida natural, que seria aquell tipus de vida on som veritablement lliures, on no depenem de cap cosa material per viure en plenitud. Expandir aquest tipus de vida, la pregària n'és un exemple insigne, faria compatible el progrés amb el decreixement, assegura Bernat Sallarès. Això serà a la segona part del programa, però per començar-lo ens acompanyarà en Ramon Bisbal, director del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. A en Ramon li volem preguntar sobre la gestió del parc i les tasques que realitzen normalment, com preservar-lo i les dificultats que es troben davant les actituds incíviques d'alguns visitants. Caldria més pedagogia? Li plantejarem i a veure què ens diu. Amb aquest menú de cap d'any, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ocupa una superfície de 3.500 hectàrees que estan distribuïdes bàsicament en els municipis que conformen l'anella de la muntanya, el Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol de Montserrat. A aquestes hectàrees cal sumar-li les corresponents a la reserva natural, que són més de 1.700, i l'entorn de protecció del parc, dins també dels municipis de Castellbell i el Vilar, Esparreguera, Hostalets de Pierola i Vacarisses, que ocupa poc més de 4.200 hectàrees. L'ens gestor del Parc Natural és el Patronat de la Muntanya de Montserrat, una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrita al Departament de Presidència. Entre les seves competències, a més de gestionar el Parc Natural, el Patronat s'encarrega, dins del recinte del santuari, del servei d'aigües, de la recollida selectiva de brossa, de neteja, d'infermeria, de jardineria, de la vigilància del recinte, dels espais oberts, l'urbanisme del recinte i el transport intern. A més, el Patronat actua com a dinamitzador del territori del Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol de Montserrat a nivell turístic, social i cultural, i també s'encarrega de la gestió i el manteniment de la zona d'aparcament de Montserrat. Per parlar concretament de la gestió del Parc Natural, de les tasques que realitzen, de les dificultats que es troben i del dia a dia dels treballadors del parc, ens acompanya en Ramon Bisbal, director del Parc Natural de Montserrat i exalcalde de Marganell. Bon dia i bon any, Ramon.
Molt bon dia, igualment.
Quin és l'objectiu principal del Parc Natural?
L'objectiu sempre és conservar i protegir aquest espai. Conservar i protegir engloba moltes coses. Engloba la protecció de tota la biodiversitat que tenim dintre d'aquest espai. Aquest espai aproximadament són 8.500 hectàrees i nosaltres ens en cuidem de totes les infraestructures que hi ha dintre d'aquestes 8.500 hectàrees i tots els hàbitats, tots els camins, tots els senders, totes les àrees i tots els elements que tenen alguna incidència dintre d'aquest àmbit.
I amb quins problemes us trobeu habitualment?
A hores d'ara, avui en dia, el principal problema és gestionar la freqüentació que tenim. La freqüentació que tenim és enorme, està completament desbordada. Després de la pandèmia encara molt més. Ja abans teníem una xifra de visitants que feia esfereir. A hores d'ara se'ns està fent difícil gestionar-ho, perquè gestionar aquestes quantitats de gent que ens entren i que en gaudeixen i que nosaltres, de fet, una de les nostres feines és deixar-los-hi tot a punt perquè en puguin gaudir. Però a hores d'ara sí, estem desbordats una mica.
I això quines conseqüències té?
Doncs negatives des de tots els punts de vista, perquè, diguéssim, els elements que ens en cuidem d'aquest manteniment de totes aquestes infraestructures, de totes aquestes àrees, de tots aquests senders, de tots aquests camins, de totes aquestes pistes forestals, som els mateixos, però el volum, per posar un exemple, de deixalles doncs, que retirem hores d'ara, doncs, poder s'ha multiplicat per 10 en relació a l'any 2005.
Això és molt, eh?
És molt, sí, clar, és molt perquè també és molta la gent. Per exemple, ara podem saber en un dia quanta gent ens xafa la plataforma del top del cim de Sant Jeroni. És clar, mai no ens haguem imaginat que en un dia a dalt a Sant Jeroni poden arribar 1.486 persones. Això és una barbaritat. Sempre es considera que 3, 4, màxim 500 persones.
I el visitant té cura del parc? Quines diferències té respecte al d'altres parcs, al visitant de Montserrat?
El visitant de Montserrat és diferent perquè s'hi afegeix l'escalador, el senderista, el que fa ús de qualsevol camí de la muntanya a qualsevol part de la muntanya, el visitant que visita el recinte de Montserrat, que fa la visita al recinte de Montserrat. Dels visitants que fan la visita al recinte, que són 2.700.000, doncs es calcula entre un 8 i un 12% que fan ús de la muntanya, s'endinsen dintre de la muntanya, sense cap coneixement de la muntanya moltes vegades, sense portar doncs, la roba adient per endinsar-se a la muntanya, el calçat adient i el desconeixement en general que de qualsevol turista de qualsevol lloc del món que agafa un camí i la seva pretensió és cada vegada estar més amunt perquè aquí hi ha uns desnivells molt considerables, té falera per anar al capdamunt a un lloc que tingui vista, hem d'afegir-hi que el funicular de Sant Joan ens afegeix un promig de 1.000 persones diàries a 970 metres d'alçada, vol dir que pràcticament ens els deixa amb les dificultats que això comporta, doncs amb canvi de la climatologia, amb espantar-se i trucar doncs, el 112, amb rescats, amb 1.000 incidències que fan que una persona que no està acostumada a l'hàbitat en faci ús.
Falta pedagogia, per tant? S'hauria de preparar més la persona que entra als camins?
Sí, segurament, però és clar, hem de comptar que aquesta gent té molt poc temps. A lo millor ha visitat Barcelona en 5 dies i un el destina a pujar a Montserrat, però al mateix temps, doncs, a lo millor a la tarda doncs, se'n van a Sitges. O sigui, la qüestió és el temps, que el visitant que surt del recinte del monestir té molt poc temps i ho vol veure tot.
El fet d'aquesta freqüentació que parlaves porta destorbs a la flora i a la fauna, suposo.
Sí, clar. Porta, sobretot, un problema afegit molt gran, que és que hi ha determinats hàbitats que són molt fràgils i que el fet del pas de les persones, de quina manera passen les persones, no és igual passar caminant que corrent. Tenim, doncs, per exemple, l'afegit doncs, dels skyrunners, de la gent que vol fer en un temps determinat pujar dalt a Sant Jeroni i baixar. És possible que ens baixi per una canal, que hi hagi uns arrossegaments i que allà faci malbé amb la seva pressa parets de pedra de 400 anys o hàbitats que han necessitat per construir-se 200 o 300 anys. I en aquell moment t'ho destrossen tot. I tu representa que ets aquí també per afavorir que l'animal aquell que viu allà o la planta aquella que viu allà pugui continuar-hi vivint.
La regulació de l'activitat esportiva, per això està clara, o sigui, el patronat regula tota activitat esportiva que es pugui fer dins de la muntanya.
Intentem tenir-ho regulat, no ho atrapem, perquè la quantitat d'activitats noves que van sorgint, nosaltres sempre anem a remolc d'aquestes activitats i intentem regular-les perquè no ens destorbin, que no ens facin malbé doncs, les canals o els llocs on es practica o que no ens destorbin la fauna. Evidentment, es va fer un pas molt important amb la regulació de l'escalada, que és l'activitat esportiva principal d'aquí de la muntanya i característica de Montserrat, el 2008, que n'estem prou satisfets i estem prou contents de la seva implantació, però és que és constant, és que hi ha quantitat d'activitats que, en fi, ens surten de tot arreu. Tothom vol fer coses a Montserrat, tothom vol practicar a Montserrat. Montserrat és un imant que atrau doncs, totes aquestes activitats, sobretot les fetes amb alçada.
És que l'accés està molt fàcil.
Ah, aquí està, sí, sí. Tenim dues carreteres, tenim tota mena de transports públics que accedeixen a Montserrat. Hem de tenir en compte que el fet de que sigui tan fàcil accedir fa que hi accedeixi molta gent que no ve preparada o amb els elements imprescindibles per endinsar-se dintre d'un... Al final és una muntanya i amb les seves variacions climatològiques fa que el que sembla agradós en un moment, al cap d'una estona, pugui ser un lloc hostil.
El Parc de Montserrat és l'únic que depèn del Departament de Presidència, que segurament no està acostumat a gestionar un parc natural. Això porta més inconvenients que avantatges?
Moltes vegades ens ha portat més inconvenients que avantatges. De fet, el que abans era el Departament de Medi Ambient, ara el d'Acció Climàtica, està més avesat, perquè els altres parcs naturals de Catalunya estan gestionats per aquest departament. Nosaltres hi ha moltes vegades que hem de donar moltes explicacions, perquè el Departament de Presidència és un departament molt divers que es dedica a molts organismes autònoms de la Generalitat i, per les característiques de Montserrat, en el seu moment es va considerar que havia de formar part del Departament de Presidència i d'aquí no hem sortit mai.
Perquè el pàrquing del santuari i l'abastament dels serveis bàsics del recinte de Montserrat també depenen del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que és l'ens gestor, com dèiem, del parc natural.
Sí, de fet, el Patronat de la Muntanya de Montserrat és un organisme autònom de la Generalitat que es va crear als anys 50 per proveir de tots els serveis bàsics quan, diguéssim, la massificació de Montserrat es va fer evident, no? Que ja no era només el peregrinatge, sinó que el fenomen turístic es començava a desenvolupar. El patronat és l'organisme que se n'en cuida de que no falti de res a tota aquesta quantitat de gent que puja a Montserrat. I en el moment de la creació del Parc Natural, després dels incendis del 86, doncs es va considerar que haver-hi un organisme ja de la Generalitat se li donava la gestió del parc natural, però moltes vegades sense, diguéssim, la mentalitat de parc natural, sinó més aviat la mentalitat d'una gestió d'un pàrquing de dintre de Montserrat i d'abastir serveis. És molt diferent això que no gestionar 8.500 hectàrees, aproximadament.
Com regular, com fer pedagogia, com educar la gent que entra a la muntanya, com fer que portin la seva bosseta que va buida i quan torni de la seva excursió doncs torni plena de brossa que va trobant pels camins, per allà on passa, fins i tot la mateixa brossa que ell genera, doncs sí, que pugui sortir de la muntanya.
El problema és que a l'haver-hi tantíssima gent que entra, creiem o percebem que la gent ha agafat consciència de què es fica dintre de la muntanya, però a l'haver-n'hi tanta i de nova, diguéssim, que s'hi ha afegit ara després de la pandèmia, per necessitat, sobretot per necessitat, hi ha molta gent que no la té, aquesta conscienciació, que es pensa que és un espai que després ja has de passar tu al darrere a recollir, vol papereres i vol elements, diguéssim, urbanístics que està acostumat a tenir a les zones urbanes i no hi està massa basat, això que has dit tu, d'endur-se'n la brossa que generin. Això, és pedagogia, és educació, és recordar-li constantment que se'n faci càrrec de lo que genera. Ens en estem sortint tots plegats, perquè sí que se'n treu molt encara de brossa, però s'ha guanyat molt, els últims anys s'ha guanyat molt en conscienciació, i sobretot les generacions que arriben noves tenen més consciència mediambiental.
L'altra opció seria la sanció.
Sí, però no disposes de gent rurals per tots i cadascun dels racons de la muntanya. Jo crec que la sanció és l'últim recurs. No hi ha voluntat sancionadora. Hi ha més aviat voluntat de fer pedagogia i si trobes una gent rural, les primeres vegades sempre et dirà com ho has de fer. No et posarà una sanció, no et farà una denúncia. Sempre és millor explicar i tots els elements amb capacitat sancionadora ens consta que sempre s'avisa i inclús hi ha moltes vegades el que troba un cotxe dintre d'un lloc que no hi pot anar. No se sanciona de cop, se l'avisa les primeres vegades.
A veure si tenim sort i cada vegada la gent té més consciència de que entra dintre d'un parc natural que s'ha de protegir, que s'ha de cuidar, que s'ha d'estimar. Ramon Bisbal, director del Parc Natural de Montserrat, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia i bon any.
Igualment.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'economia viu desarrelada de la Terra, la qual cosa està generant el gran problema ecològic del planeta. Un desarrelament que es veu, per exemple, en la falta de vocacions per ser pagès, perquè cada vegada més nens viuen en ciutats i no s'impregnen de la realitat rural. No podem oblidar que les cases on vivim s'erigeixen sobre la natura. Per tant, progressar econòmicament significa per obligació preservar aquesta natura, casa nostra. Són paraules de l'economista i filòsof, gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, membre del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or i coordinador del moviment internacional d'economistes promogut pel Papa Economy of Francesco. Bernat Cellerès reflexiona sobre la sobreproducció en un món on els recursos són limitats a economia i ecologia, rebrotar per tornar a casa, publicat per Claret. Bernat Cellerès, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què defenses en el llibre? Dius que cal aplicar l'espiritualitat per relligar l'economia i l'ecologia.
Sí, bàsicament el llibre té una primera part on es denuncia, no?, el sense sentit que suposa l'economia actual, la ciència econòmica actual i també la praxis econòmica, no?, que estem a dur a terme, sobretot als països occidentals. I després no es queden només amb aquesta crítica, no?, sinó que té una sèrie de propostes en clau econòmica per intentar revertir, no?, aquesta economia que mata, ens diu el Papa, això ho afirma rotundament, no?, i que després, d'alguna manera, ens allunya cada vegada més, no?, d'aquesta terra original, d'aquesta natura original d'on tots partim. I que, per tant, una mica aquesta proposta, no?, que esmento és com l'espiritualitat, no?, ens pot relligar d'alguna manera amb aquesta natura de la qual provenim tots.
I què et va portar a escriure el llibre? Perquè tu dius això, que és molt important per tu l'espiritualitat.
Sí, bàsicament el llibre parteix d'una proposta, perquè el llibre s'engloba dins de la col·lecció Oikos, que és una col·lecció que el principal objectiu és donar a conèixer la doctrina social de l'Església, això d'una banda, però també té una dimensió molt personal, no? Perquè bé, jo vaig ser un jove economista, format en aquesta economia hegemònica, més ortodoxa, i que d'alguna manera se sentia totalment buit per dins. De fet, quan vaig acabar d'estudiar economia i després practicant aquesta economia deshumanitzada, el que vaig trobar és un buit existencial. I el que d'alguna manera, no?, em va relligar amb aquesta essència generativa, il·lusionant de l'economia, no?, va ser justament l'espiritualitat. Va ser més un procés de conversió, molt lligat també amb una conversió de fe.
Per tant, es podria dir que progrés econòmic i preservació de la natura són incompatibles?
No poden ser-ho en cap cas, no?, perquè tota la nostra economia s'erigeix, com veu al començament d'aquesta entrevista, les nostres cares s'erigeixen sobre aquesta natura. Abans on hi havia una ciutat, hi havia un bosc, o hi havia un llac, o hi havia un riu. I, per tant, nosaltres estem instal·lats a sobre, com una crosta que està a sobre de la natura. Per tant, si el progrés econòmic acaba ofegant aquesta natura, el que ens trobarem és sense recursos, amb un ambient degradat, i, per tant, això que anirem al progrés econòmic tampoc serà possible. També ja ho estem veient avui en dia, és a dir, que quan ens trobem els països occidentals en aquests debats mundials, en aquests fòrums, el tema no és, gràcies a Déu ja avui en dia, com creixem més econòmicament, sinó què fem per fer compatible el progrés econòmic amb la preservació de la natura, perquè, insisteixo, sense preservació de la natura no hi ha economia possible. La arrel etimològica de les dues paraules, tant d'economia com ecologia, és oikos, i que en grec significa casa. Per tant, si no preservem la nostra casa en un sentit ecològic, tampoc no podrem tenir una casa a nivell econòmic.
La solució seria tornar al camp?
No té per què, no té per què. És a dir, el que defenso en el llibre és que el que hi ha d'haver és una consciència ecològica. Per tant, el que hi ha d'haver és, evidentment, una presència d'aquesta natura en les ciutats, però no, és a dir, a més és que no és possible una tornada al món rural de tota la humanitat, perquè realment són moltes persones al món i, per tant, les grans urbs han de continuar existint. Però sí que cada vegada és més necessari que hi hagi aquesta presència de la natura en les ciutats. I això cada vegada és més present, per exemple, en ciutats verdes, no? Ho podem veure al mateix Barcelona. És a dir, hi ha nous projectes d'urbanització que ja, de fet, són projectes que ja existien a principis dels anys 20, per exemple, no? Tant al Regne Unit, però també aquí a Catalunya, amb el que es va anomenar, no?, d'alguna manera, la green economy, no?, tornar d'alguna manera a ciutats més verdes en un contacte amb la natura, on el proveir menjar a nivell agrícola per a aquestes ciutats fos també possible a dins de les mateixes.
Mm-hmm. Les solucions que proposes en el llibre provenen de les idees desenvolupades en el moviment internacional d'economistes promogut pel Papa Francesc, Economy of Francesco, del qual n'ets membre. Què treballeu en aquest moviment?
Aquest moviment està dividit entre el que podríem dir una part teòrica, on som economistes des del punt de vista teòric de construcció de models, que fem precisament això, no? Pensar noves formes a nivell teòric, nous models, que no parteixin, per exemple, d'un model animal, sinó que parteixin d'un model vegetal. Per exemple, molts dels models en els quals està inspirada l'economia actual són models que aprenen un model, com deia, animal. És a dir, que, per exemple, doncs, els animals són depredadors, no?, que necessiten una sèrie de recursos i que, per tant, els capturen i s'alimenten d'ells, no? En canvi, un model vegetal és considerar la saviesa que tenen els arbres, per exemple, no?, que són models no jerarquitzats, on, per exemple, un arbre respira o es nutreix a partir de tot el cos. I que, per tant, un arbre és un ens que, perdent fins i tot el 80% del seu cos, pot continuar vivint i rebrotant d'alguna manera. En canvi, un animal és un ens que, d'alguna manera, si, per exemple, li falla un òrgan vital, com pot ser el cervell, deixa de funcionar. No? És a dir, el que estem buscant des d'aquest punt de vista teòric són nous models que deixin d'estar tan inspirats en el model animal, mecànic, no?, tan tradicional dels segles passats, per reconvertir-se en un model vegetal. Mm-hmm. I d'altra banda, hi ha tota una altra part dins del moviment econòmic Francesco, que és la part que n'hi podríem dir pràctica, que són, per exemple, doncs, start-ups, que són noves empreses inspirades en aquests valors, en aquestes noves teories, i que intenten aportar alguna cosa nova a la societat. Per exemple, tenim The Farm of Francesco, que és la granja de Francesco, que el que es proposa és, a partir d'economies on el que es promogui sigui la cooperació, no?, entre granges, fundar microgranges al llarg de tot el món, no?, que es puguin anar transferint informació, per exemple, de les llavors, no?, quines llavors funcionen millor en un sòl o en un altre, principalment amb aquesta voluntat de no exhaurir els nutrients del sòl. Això és en el que estan treballant. Per tant, Economy Francesco és un moviment on ens va cridar el Papa, però que té aquesta doble dimensió, tant teòrica com pràctica.
Dius que el pensament econòmic actual és una utopia. Per què?
Bé, bàsicament perquè es fonamenta en aquesta idea del creixement il·limitat. I això ho entendrem tots quan, per exemple, sentim per les notícies que el PIB, el Producte Interior Brut Interanual, decreix. Aleshores, normalment el que fem és que ens posem les mans al cap, els polítics es posen, no, a treballar per revertir aquesta situació, etc. Però afirmar que el PIB, el producte, allò que generem els humans a nivell econòmic cada any, ha de créixer de manera limitada, significa fer-ho en un món que sabem que té uns recursos precisament limitats. I que, per tant, aquest model d'una economia que creix sempre, no?, fins a l'infinit, avui que sabem que la Terra és rodona, no?, i que tenim uns recursos limitats i una extensió planetària limitada, és totalment impossible.
La fe ens pot ajudar a sortir de l'espiral productiva i consumista en la qual estem immersos?
Jo crec que sí, perquè, de fet, el que descobrim a través de la fe, no?, és que la fe omple el cor humà d'una manera que els objectes, això que produïm a través de l'economia, mai poden o mai podran sadollar. Per tant, la fe ens fa descobrir que una vida més plena és possible més enllà de l'economia i, per tant, ens fa reconèixer l'economia com una ciència de mitjans i no una ciència de fins. De fet, quan aquesta economia, quan les coses es converteixen en fins, és on perdem aquesta dimensió espiritual i ens empobrim, de fet.
Mm-hmm. Perquè a través de la pregària és quan realment som lliures. Tu proposes retornar a la vida natural.
Sí, aquesta és una de les propostes del llibre, que és aquesta vida natural, entenent una vida sense dispositius. ara cada vegada més som conscients de que anem produint i anem envoltant-nos al nostre dia a dia de dispositius. Un smartphone, un ordinador portàtil, una cadira, una taula, és igual. Dispositius, objectes. I, en canvi, el que sabem és que, de fet, necessitem molt pocs d'objectes, no? No dic amb això que haguem de prescindir de tots aquests objectes, però sí tenir una certa higiene, podríem dir, a l'hora de viure condicionats per aquests. El que defensa el llibre és que en aquesta vida natural, on no necessitem objectes per viure, som més lliures, no? I som més generatius, més feliços, i vivim una vida més plena. La pregària, de fet, seria un exemple insigne d'aquest tipus de vida, no? És un lloc on no necessitem d'objectes exteriors i que, en canvi, podem ser completament feliços, viure una vida amb completa plenitud.
Bernat Sallarès, autor del llibre Economia i ecologia, rebrotar per tornar a casa, publicat per Claret. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Bon diumenge. I fins aquí el primer programa de l'any. Ens retrobem divendres, dia 6, Festa de l'Epifania, en un programa en el que comptarem amb la presència del pare Lluc Turcal, monjo de Poblet, i amb la Cristina Manresa, de la Fundació per a les Escoles Parroquials. Bona entrada d'any i que gaudiu d'un bon diumenge. Una salutació de la Gemma Mutger, al control tècnic, i de qui us parla, Òscar Verdagí. Molt bon dia.